Bon dia, dissabte 17 de març. Passen 7 minuts de les 12 del matí i comencem la 26a edició de l'Inquiets.
Benvinguts a l'Inquiets.
Molt bon dia, un dissabte més i un dilluns, si ens escolteu en reemissió, comencem aquest espai del cap de setmana dels dissabtes de l'Espluga FM Ràdio per acompanyar-vos al llarg d'aquest matí, del dissabte 17 de març, per compartir amb vostès una bona estona i sobretot per aprendre dels altres, que és el que ens interessa. I com sempre, a l'Inquiets som agraïts i aquesta setmana, en aquesta línia, volem donar les gràcies a totes les persones que ensenyen els seus coneixements. El professor i la professora a l'estudiant, el mestre artesà a l'aprenent o els avis i àvies als nets. Gràcies a tots per enriquir-nos.
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
Així la societat és establir punts de trobada entre persones de diferents orígens, edats i pensaments. Un bon engranatge és aquell en què totes les peces encaixen i desenvolupen una funció, petita o gran, però sempre amb una vital funció que mou el mecanisme. I en podem fer un símil amb la societat, on tothom ha o hauria de tenir el seu espai. Sigui molt diferent a tu o no, però la diversitat ens enriqueix. Aprendre dels altres, donar a conèixer, ensenyar, acompanyar i compartir. Això és el que fa gran una societat, una funció que des d'alguns sectors la fan. I cal remarcar-ho, ho fan molt i molt bé.
Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.
Tenim molt per aprendre i molt per compartir i avui a l'Inquiets ho volem fer. Som-hi!
Repàs dels continguts.
En el programa d'avui el que farem és recuperar un reportatge que aquesta setmana els volem oferir dedicat a les trobades dels grups de conversa de la Conca Terra d'Acollida que celebren a l'Ateneu Popular de la Conca de Barberà els divendres a la tarda, al voltant de 5:45. Ja fa 5 setmanes que es troben i avui els volem conèixer. Per això ahir els vam visitar i avui en descobrirem tots els detalls. Després seguirem amb una nova ruta a l'Espluga FM Ràdio amb Gonzalo Gil del Drac Actiu per conèixer una nova proposta pel nostre terme que podem fer, per exemple, aquest cap de setmana. I després seguirem coneixent noves propostes que ens porta la Laura Poblet, en aquest cas de la Unió de Botigues i Empreses de l'Espluga de Francolí. Avui visitarem el celler Rander Masdeu i avançarem en aquesta jornada interessadíssims en tot el que sigui aprendre. I per això marxarem fins a Solivella. Per què? Doncs perquè aquesta tarda s'organitza un taller per aprendre a elaborar palmes i palmons, un fet que cada vegada és més difícil de trobar artesans i artesanes que es dediquin a aquesta tradició que és totalment manual. Avui en coneixerem també alguns dels secrets i per què en aquest municipi de la Conca de Barberà avui han decidit recuperar aquesta iniciativa.
Això és tot el que explicarem en el programa d'avui.
Setembre, abans que arribi el fred. compren el seu bitllet pel tren de l'esperança. I els hem vist allunyar-se amb la maleta a coll, caminant per un moll de l'estació de França. Potser té quatre soques perdudes en un camp. Potser no té ni un pam, potser no té ni un poble. I dels fruiters del Segre se'n va arrencar el cotó o esporgar, i quan no hi ha res més fa de menor.
Va, doncs avui comencem l'Inquiets i coneixerem un nou establiment que forma part de la Unió de Botiguers i Comerços de l'Espluga de Francolí, però en aquest cas és diferent el que hem visitat fins ara amb la Laura Poblet. Avui anem fins a un celler. Laura, molt bon dia.
Bon dia, Inquiets. Avui som en un establiment que produeix i comercialitza un producte molt i molt arrelat al territori que d'alguna manera també ens identifica. Ens trobem al celler Rendem es Déu i avui coneixerem una mica més la història i els productes d'aquest establiment. Ens ho explicarà la seva propietària, la Mariona Render. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia, Laura.
La primera pregunta que sempre fem a tots els establiments és saber d'on ve el nom de la botiga o del celler, en el teu cas. Rendem es Déu, d'on surt?
Bé, és clar, no? El nom de la nostra empresa, del nostre celler, són els cognoms del meu pare i del meu oncle, que són ells dos, doncs, qui van fundar l'any 1997, doncs, el nostre celler.
1997, per tant, l'any passat va fer 20 anys, aquest celler. Déu-n'hi-do, i com va començar el teu pare i el teu oncle? Com van decidir iniciar aquest negoci?
Bé, nosaltres, els meus avantpassats, diguéssim, els meus besavis i avis, doncs ja tenien terres, i llavors, però terres potser que no eren relacionades amb el món de la vinya, sinó que teníem altres cultius, com sembrats, com fruit sec. I llavors el meu pare, doncs, molt aficionat sempre als vins, sempre molt consumidor de vins, doncs, va decidir, doncs, de una miqueta fer la reconversió, no?, del cultiu. Llavors va plantar tot el que teníem, doncs, tota la terra que teníem, la va convertir en vinya. I llavors arran d'aquí, doncs, va ser quan vam.
I tu has aprofitat aquesta arrencada per seguir amb aquest negoci. Quant temps fa que t'hi dediques, en el teu cas?
Jo, en el meu cas, jo fa 21 anys que sóc aquí.
I tu veies a venir? Tu volies dedicar-t'hi? O va ser una mica que et vas anar animant veient el context?
Bé, això que dius, no? Tot va venir, doncs, quan el meu pare, ell treballava, doncs, els dematins a la caixa, i a la tarda, doncs, feia de pagès. I el meu oncle també, ell és escriptor i també li agradava molt sempre, doncs, el món de l'agricultura, no? I el Joan, a la zona de Cabra de Figuerola, doncs, va plantar vinya, i el pap aquí, a l'Espluga. Llavors, va ser quan ells, aquí ja sabeu que on hi ha el celler ara, hi havia la fàbrica dels budells, i va estar 50 anys aquí a l'Espluga, on molta gent hi va treballar. I llavors, quan van passar allò dels aiguats, si no recordo malament, l'any 94, la fàbrica ja estava totalment, ja no hi eren els antics propietaris, i llavors va entrar el riu aquí dins, i va fer, doncs, bé, va fer net, quasi que va fer net. I llavors va ser quan nosaltres vam decidir, doncs, el meu pare, ja que les vinyes les vam plantar a partir de l'any 87, estaven ja en plena producció, doncs vam decidir, doncs, muntar el celler aquí on som ara.
Exacte, ara estem en aquest celler que, per qui no l'ubiqui, amb la informació que ens ha donat la Mariona, està entre les 17 fonts i el parc fluvial, no? El riu, exacte. A part del celler, clar, no tot es fa aquí, no només es fa aquí el vi, no? Vosaltres teniu vinyes repartides per la conca, pel terme. Ens podries explicar una mica per on estan aquestes vinyes i quin tipus de cep, de vi?
Nosaltres tenim vinyes repartides a quasi bé bastants termes de l'Espluga, estan bastant escampades. Això és un avantatge per quan pedregue, que no t'ho pedregue tot, no ho tenim tot junts, saps? Llavors, bé, nosaltres l'Albert Jaume I, a les Masies, doncs allà tenim una vinya que és del Sirà, és una varietat doncs, que tenim plantada allà. Al camí de l'Ermita, diguéssim, el tomb que fa que aniries cap al camí de Montblanc, allà hi tenim el Cabernet Sauvignon. I llavors aquí, a l'estret de Caubet, que se'n diu, a la carretera de Senan, doncs allà hi tenim el Trapat. Aquestes són les tres varietats negres que nosaltres treballem. I després tenim Garnatxa Blanca, que és l'única varietat que tenim fora de l'Espluga, que la tenim a Montblanc, perquè a Montblanc el meu pare, el meu avi, tenia unes terres que les tenien arrendades amb un senyor, i quan aquest senyor es va morir, doncs llavors ho vam agafar nosaltres, i és l'únic que tenim més. Llavors tenim Macabeu i Parellada, que també són les altres dues varietats que treballem, que les tenim en un lloc que es diu La Vella.
Déu-n'hi-do, quin munt de varietats i quin munt de punts. 11 hectàrees, Déu-n'hi-do. I quan hi ha verema, quan comenceu a collir totes aquestes 11 hectàrees, quin és el següent pas?
El següent pas és que, clar, al tenir 6 varietats diferents de reimplantades, hi ha varietats més primerenques, hi ha varietats doncs, que maduren més tard, no? Llavors sempre comencem normalment pel Sirà, que tenim aquí la muralla, que és per vinificar el rosat que fem nosaltres, que el fem 100% de Sirà. Llavors ens comencem aquí. És l'única varietat, és l'única referència, diguéssim, que vermem a màquina, perquè tota la resta ho fem a mà. Però per vinificar el rosat necessitem entrar a la verema molt, molt, molt ràpidament perquè pugui fer les maceracions en pell i perquè tingui doncs, una qualitat doncs, bona. No? I la resta doncs, depèn. Nosaltres al mes d'agost ja comencem a fer controls de maduració, anem a cada parcel·la, a cada vinya, i llavors ens prenem mostres. Mostres vol dir agafar aleatòriament 200 grans, no grams, sinó grans de raïm, ho posem en una bossa, ho portem aquí al laboratori i aquí mirem doncs, l'acidesa, el pH, el grau alcohòlic i a veure si tot se va equilibrant. I llavors l'enòleg, que és el meu cunyat, el germà del meu home, doncs, entre ell i el Jordi i jo, doncs, decidim, creiem que el moment òptim de maduració ja és correcte, doncs tal dia vermarem. I sempre comencem normalment a mitjans de setembre i si la cosa no va, vull dir, és normal, hi ha una normalitat, doncs acabem cap a finals d'octubre amb el Trapat, que el Trapat és la varietat que tarda més a madurar.
Déu-n'hi-do, per tant, aquests mesos són els de més feina per vosaltres, suposo.
Sí, són els més estressants perquè els pagesos, com sabeu tots, i més estem a la ràdio dels Pluga, ens escoltarà molta gent que es dedica a això, doncs és una mica estressant perquè sempre estem pendents del temps. Perquè clar, aquest estiu passat, per exemple, va ser un estiu molt, molt calorós i molt sec, llavors el raïm va madurar superràpid i vam vermar quasi bé tots els cellers, però jo diria de Catalunya, no de la Conca, quasi tots els cellers es va vermar en 15 dies abans en relació a l'any passat.
Déu-n'hi-do, doncs cal estar pendent de la meteorologia també. I d'aquestes 11 hectàrees, quina quantitat de producció obteniu després en ampolles o en litres?
Mira, normalment, si nosaltres de molts hectàrees, la normalitat fora que entréssim dels 50 als 60.000 quilos de verema, val? És el que hauria de produir. El que passa és que, com te comentava abans, si és un any molt sec, clar, es cull menys. El raïm li costa d'omplir i es cull menys. És a dir, que l'any passat es va collir un 30% menys de l'1 normal. Però amb la producció que nosaltres tenim, amb la vinya, amb les hectàrees que nosaltres tenim, podem arribar a entrar sobre els 60.000 quilos de verema.
Això és molt, és moltíssim.
Has de comptar que sempre es mira, així a grosso modo, es mira que un quilo de raïm és una ampolla de vi. Les ampolles de vi són de 75 centilitres. I sempre comptem, amb les mermes i tot, doncs que un quilo de raïm és una ampolla de vi.
Per on comercialitzeu tot el vostre producte?
El nostre producte, ara actualment, nosaltres estem fent, de fa 3 anys enrere, s'ha animat molt el que és l'exportació. Nosaltres tenim importadors a 6 països diferents, i llavors, doncs, però a petit importador, no anem ni a les grans superfícies ni importadors grans perquè no tenim suficientment producció doncs, per poder-ho abastar. No? Però fem un 20% d'exportació a 6 països, després el 60% de lo que venem es ven aquí al celler, a la botiga, al petit detall, i després la resta amb distribució a Barcelona, tenim un distribuïdor a Manresa i llavors ell fa tota la zona del Bages, del Moianès, del Solsonès, Barcelona, capital. Sí.
Molt bé, Déu-n'hi-do. I ara ens parlaves de que aquí al celler doncs, també pot venir la gent i comprar els vostres vins i a més feu visites?
Sí, nosaltres, com ara quasi molta gent, som celler visitable, l'enoturisme està creixent moltíssim, la gent cada vegada vol sortir més, gent que a vegades doncs, se n'anava molt lluny a visitar cellers, no?, i feia molts quilòmetres, doncs, s'ha descobert doncs, que aquí a casa nostra també hi ha cellers i que també es fan unes rutes molt, molt interessants. Llavors, nosaltres el que fem, no?, els caps de setmana sobretot, s'ha de dir que els dissabtes i els diumenges, quan més feina tenim, doncs venen grups de gent, venen gent que s'allotja doncs, a Cala Pauleta o a Villangràcia, a hotels a l'hostal o a qualsevol hotel, aquí a Lorca, qualsevol hotel, doncs que a part d'estar a l'Espluga, de disfrutar doncs, de menjar bé, de la gastronomia, doncs volen visitar un celler, llavors fem la visita, fem l'explicació de tota l'elaboració del vi i després acabem doncs, amb una degustació doncs, de tres vins normalment.
És bo saber-ho que aquí a l'Espluga també puguin gaudir d'aquesta miqueta doncs, de visita i conèixer algú que de primera mà treballa amb la vinya. Per últim, o gairebé últim, Mariona, ens trobem que moltes botigues hi ha relació familiar directa entre els treballadors o els propietaris, també és el vostre cas. Sí. Això com es porta?
Bé, jo treballo, el Jordi treballava, el meu marit treballava en una altra empresa, treballava en un altre sector, i llavors, clar, quan la cosa es va anar fent gran, clar, el meu pare es va jubilar, no? Als 65 anys em va dir bueno, que ell ja en tenia prou, que ja havia treballat molts anys, i que ens ho deixava a les nostres mans. Llavors el Jordi va deixar la seva empresa i es va dedicar doncs, plenament al celler. Ell porta la part de viticultura, i llavors, clar, jo porto més la part d'administració, de gestió d'aquí del celler, no? Es porta, clar, la confiança una mica fa fàstic, no? Això. Suposo que molta gent de comerços sí, de l'Espluga t'hi has trobat.
Ho han dit.
Que són treballar doncs, amb la parella, amb el marit, doncs és una mica complicat, però bé, nosaltres fa molts anys que, per el Jordi ja farà 17 o 18 anys que estem junts amb el negoci, i la veritat és que, clar, cadascú s'ocupa de les seves coses i intentem no posar-nos massa doncs, amb el terreny d'un o de l'altre. Tot i així, vull dir, sempre hi poden haver no?, les típiques discussions, però no, ho portem bé, crec que fem un bon tàndem a l'hora de ell portar doncs, el tema vinya i el tema de comercialització i una miqueta, doncs, jo estic estant al despatx o estic visitant clients amb els distribuïdors i ell, clar, les seves zones és la de pagès, és la d'anar al tros, la d'anar a fer tots els tractaments, tot el que s'hagi de fer. I hi ha vegades, hi ha setmanes que realment coincidim ben poc.
Cadascú té més la seva part de feina en aquest sentit. I per últim, Mariona, ara sí, una pregunta que fem també tots els establiments, que és quin és el producte estrella o el que li teniu més carinyo del vostre celler?
Bé, jo això m'ho pregunten moltes vegades, no? I és com si a una mare li preguntes a quin fill s'estima més. Nosaltres fem 6 referències de vins, Fem, amb jove fem un rosat, un blanc i un negre, que és l'Inquiet, que es diu com el vostre programa, i després fem 4 criances més, no? Llavors, jo no voldria dir que, per exemple, a mi m'agrada més un vi o un altre, perquè a mi... no meu, sinó a mi en general m'agraden tots els vins. Jo tinc un problema que m'agraden
tots. Tots tenen alguna cosa.
Tots tenen alguna cosa. No parlo dels meus, parlo d'altres cellers i a vegades no, amb tastos doncs, em costa moltíssim perquè cadascú té la seva particularitat. Bé, jo diria que potser jo remarco més, ja que som a la Conca i que el Trapat doncs, és la nostra varietat i que podem dir que en tot el món només hi ha 1.100 hectàrees de Trapat i estan totes concentrades a casa nostra, a la Conca, doncs clar, jo et puc dir que el Trapat que fem nosaltres, doncs potser, no és que li tingui més carinyo més especial, però crec que és un producte que es diferencia molt de tots. No?
Que ens identifica també una mica com a... No?
Exacte, clar, identifica més, vull dir, la Conca nosaltres hem lluitat molt i s'està lluitant molt des de la denominació d'origen doncs, perquè el Trapat sigui molt reconegut. I una prova d'això és que nosaltres, per exemple, quasi bé el 40% de la nostra producció s'exporta de Trapat, perquè als Estats Units, a Nova York, per exemple, és un vi que l'aprecien moltíssim, perquè volen aquest perfil de vi, no? Un perfil més, per entendre'ns, com un vi de la Borgonya, no? I ells són molt borgonyons, i llavors van descobrir la Conca, doncs arrel de que molts cellers es van espavilar, van anar a fires, tenen importadors americans, i llavors jo podria dir que el nostre Trapat doncs, és una miqueta, sí, és el que li tens una miqueta més de mimo, sense deixar de banda les altres varietats, siguin forànies o siguin d'aquí, que també te les estimes igual.
Ens quedem amb això, Mariona, que tots els vins que feu tenen la seva importància, però que una miqueta més destaquem, no? Potser una miqueta l'essència del Trapat. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, Mariona.
Gràcies a vosaltres, també aprofito el vostre programa per dir que el mes de maig, això ja no en serà més endavant, el casal, junt amb el casal de l'Espluga, doncs organitzem una iniciació al tast de vins. Jo crec que aquí a l'Espluga, a la Conca en general, vull dir, la gent és consumidora de vins, fem la festa de la Brema, que està molt bé, que la gent doncs coneix els cellers d'aquí, però jo crec que hi ha una mica de demanda, i a mi m'ho han dit gent, no?, pel carrer, de demanda de que es pugui ensenyar des de zero, a la gent a distingir els vins i a saber-los i a conèixer-los i a entendre'n una miqueta. I llavors per això farem tres sessions al mes de maig, tres sessions al casal, la gent es pot inscriure allà, doncs d'una miqueta d'iniciació. Doncs gent que digui, no, és que jo sé zero de vins.
Però m'agrada, no?
Però m'agrada i em vull entendre una mica i vull saber, doncs, quan vaig a una botiga, què m'ha de guiar per decidir comprar un vi, quin vi m'agrada a mi, o quina, perquè cada vi té el seu moment, no? Si te'n vas amb la teva parella, tu compraràs un vi, si te'n vas amb els teus pares, no, compraràs un altre, vull dir, cada moment té el seu vi, i això ho intentarem d'explicar en aquesta estratègia.
Molt bé, doncs mira, una novetat que teniu ara per comentar, inquiets sobre aquestes iniciacions al tas de vi, que és un món que moltes vegades coneixem molt per sobre, però que és interessant aprofundir. Ja ho sabeu, inquiets, doncs a l'Espluga també hi tenim bon vi, ens retrobem la setmana que ve en un nou establiment de la Unió de Botiguers i Empresaris de l'Espluga. Fins aviat!
Perfecte, Laura, moltes gràcies i ens quedem amb això que ens comentàveu ara finalment, aquest petit curs de vins que impulsarà el casal de l'Espluga. Ens seguirem la pista, però ara volem conèixer una altra iniciativa i per això ens hem traslladat fins a Montblanc. De fet, ho vam fer ahir al vespre, que és quan a l'Ateneu Popular de la Conca de Barberà es celebren les trobades dels grups de conversa d'idiomes. Són trobades informals que impulsa la Conca de Barberà, terra d'acollida, i així ho vam viure. Aquest divendres hem visitat l'Ateneu Popular de la Conca de Barberà, ubicat a Montblanc, on hi vam poder trobar, per exemple, el Said i la Hanan. Tots dos disposats a aprendre català i castellà, però al mateix temps amb ganes d'ensenyar l'àrab.
No hay una gramática de Darija. Es una lengua que en principio es oral, no existe.
Sí, se estudia. Mi padre dice que si, por ejemplo, para escribirla, ¿no? Si, sí. Por ejemplo, si yo digo Salamu alaikum, las letras para escribirlas son letras diferentes. No, son las letras árabes, lo mismo.
Sí, sí, lo mismo.
La S, la L, la M, lo normal.
Ells dos són dos dels participants en aquests grups de conversa que impulsa la Conca Terra d'Acollida. Des de fa ja 5 divendres, aquest local acull trobades informals per aprendre idiomes i per ara ja ha teixit un col·lectiu d'una vintena de persones que integra 5 nacionalitats: italiana, senegalesa, marroquina, catalana i espanyola. Així explicaven els seus motius i què hi fan el Said i la Hanan.
Principal és aprendre, practicar la llengua, sobretot, per exemple, a mi el català, el castellà, el francès, una mica d'anglès també, i també conèixer gent nova.
Estudiar un poco, ahora estudiar català un poco també, y me gusta el català i el castellà.
I bé, aquesta proposta ha nascut amb l'objectiu d'esdevenir un punt de trobada multicultural, aprendre idiomes i conèixer més bé les cultures que formen part de la nostra societat. Així ho explicava l'Arnau, un dels impulsors d'aquesta iniciativa. L'escoltem.
Bueno, doncs aquesta iniciativa neix una miqueta, bueno, entre la Marta i diferents membres de la Conca Terra d'Acollida, amb la intenció, doncs, de conèixer gent, perquè al fi al cap som, o sigui, estem aquí, estem a la Conca i ens coneixem molt poc entre nosaltres, i era una forma de conèixer gent i sense voler viatjar fora, estant aquí mateix.
I en definitiva estem parlant d'un acte social, on literalment sobre la taula no només hi ha els idiomes.
Bueno, precisament jo penso que l'idioma o l'aprenentatge de les llengües és com l'excusa, no? Però és l'excusa per conèixer-nos, és per enriquir-nos, no? Ja que vivim persones de diferents orígens tots junts, de conèixer-nos i conèixer coses doncs, dels altres països i bueno, ens anem preguntant, no? I anem parlant de molts temes i anem resolent dubtes que tenim a vegades sobre els altres o sobre un país o sobre una llengua. Gastronòmiques, dubtes gastronòmics també surten, no? Avui ens han portat aquí un menjar típic del Marroc, doncs hem estat parlant de com es feia.
Els assistents estaven asseguts i envoltaven un parell de taules. No hi faltava la beguda, tampoc el menjar, però les llibretes obertes també hi eren presents, on anaven anotant algunes paraules i conceptes que consideraven importants. La Marta també ens explicava quin és el funcionament d'aquests grups de conversa.
I llavors la idea és una mica fer intercanvi, no? Fem una hora i mitja per poder fer tres quarts d'hora de tu ajudes amb un altre a practicar l'idioma que tu domines i els altres tres quarts d'hora els altres t'ajuden amb un idioma que tu vols aprendre.
I bé, ara també coneixem tres protagonistes més, el Nicolàs, l'Alba i la Mercè. Tots ells ens expliquen les seves motivacions per les quals han decidit participar en aquestes trobades. Escoltem primer el Nicolàs, que és originari del Senegal.
La meva llengua materna és el Wolof, Senegal. Aprendre coses noves perquè, clar, jo he vingut dues vegades, però he pogut saber... unes coses com l'existència del dialecte de Marocó, perquè jo sabia que hi havia un dialecte, però jo no sabia que es deia Darija, jo no sabia això, i això és una cosa nova per mi. Doncs, i conèixer la gent, bon, i tot això.
També vam poder parlar amb l'Alba, com us dèiem, una de les assistents, de fet, la més jove.
M'ho va comentar ma germana que feien alguna cosa de la Conca Terra d'Acollida i com va venir aquí em va agradar i doncs aquí estem. Ara, més o menys, però molt poquet a poquet.
És difícil?
Sí, sí, sí. Jo crec que per aprendre un idioma o vas estar allà i immersió total o si no és difícil, però bueno, per mi.
I finalment la Carme també, amb ganes d'aprendre l'àrab.
No, ara l'interès principal és si puc aprendre alguna cosa d'àrab, que és el que menys. El que menys conec i el que penso que és interessant d'entendre perquè com més saps d'una llengua més entens la manera de ser de la gent. Benvinguts, passeu
de les tristes, em farem fum. Bé, aquest espai de trobada a l'Ateneu Popular de la Conca de Barberà està en construcció, el que podríem dir aquestes trobades informals per aprendre idiomes. Un mecanisme que també doncs, coneixem i, de fet, és atípic, aquestes trobades informals. La Hanan, a qui abans hem escoltat, també ens feia la comparativa respecte a altres formes que ella ja ha practicat per aprendre el català.
Hi ha anat moltes vegades a aprendre el castellà, el català, el consell mercal, però una manera diferent. Hi ha una professora i ja és diferent. No com és ara, és més prop, més confiança, no sé, és diferent.
I bé, aquestes trobades de l'Ateneu Popular de la Conca de Barberà, impulsades per la Conca Terra d'Acollida, que estan doncs, en construcció, com els dèiem. És la cinquena vegada ja que s'han trobat. Els divendres ho fan a partir de 5:45, durant una hora i mitja aproximadament. De fet, asseguren que sempre acaben allargant en dues hores i seguiran ampliant aquesta conversa reposada, informal, al voltant d'una taula per compartir això una estona i alhora aprendre idiomes i cultures. La Pepa Maca i Superman, oh benvinguts, passeu, de les tristes, en farem fum, a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. I seguirem a l'Inquiets, hem superat el punt horari de 1:15 del matí. Avui és dissabte 17 de març i ara el que volem fer és marxar dels estudis altra vegada i aquesta vegada anar de ruta.
L'Inquiet és aquella persona que no pot parar mai quieta. Per això et volem proposar noves coses. Ara és el moment de les rutes.
Bé, de fet marxarem mentalment dels estudis perquè aquí precisament hi tenim a la Lali Puig del Drac Actiu. Lali, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, ara sí, Lali, bon dia.
Bon dia.
Bé, et tenim aquí els estudis per això, per poder marxar com a mínim de forma imaginativa o apuntar-nos una nova ruta per l'entorn més proper. Què ens heu preparat pel dia d'avui?
A veure, per al dia d'avui, i preveient que ve la Setmana Santa, que per aquí tenim molts grups familiars, mm-hmm. moltes famílies, i també pues, celebrant que aquí a l'Espluga, a Vimbodí, som destinació de turisme familiar també, mm-hmm. doncs la ruta serà molt familiar per poder fer amb nens petits, de totes les edats, i és una ruta, nosaltres li diem al voltant de les muralles, una ruta al voltant del monestir de Poblet, mm-hmm. Però que és una ruta molt interessant perquè ja anirem veient que hi ha moltes coses per veure, per visitar, i és una ruta que sempre té com a epicentre, com a centre, el monestir, i el podem veure des de diferents punts de vista.
Comencem, si et sembla, destacant una miqueta les característiques tècniques. Ens dius que és una ruta familiar, per tant, entenc que la intensitat o l'exigència no és molt alta en aquest cas.
No és molt alta. El quilometratge màxim és de 7 quilòmetres 400, que no ha d'espantar perquè és el que diem, no hi ha gaire desnivell, no són més de 100 metres de desnivell. En veritat, la ruta, si la féssim seguida, sense parar a visitar cap espai, en dues hores i mitja la podríem mm-hmm. fer, no? El que passa és que, com ja veureu, té molts punts per gaudir i per entretenir-se, i amb la qual es pot fer tranquil·lament un matí, una tarda, i passar la jornada.
Val. Aquestes són una miqueta les característiques. Comencem ja a recórrer-la i ens expliques una miqueta aquest itinerari. On vols que comencem?
Mira, aquesta ruta la tenim dissenyada dintre del nostre programa, que es diu Rondarium, que és això, anar a caminar i descobrir coses, i surt del monestir de Poblet. Aleshores, en un principi, clar, no és una ruta senyalitzada. Nosaltres normalment sempre proposem rutes que no estan senyalitzades, amb la qual s'ha d'avisar i s'ha de dir abans que s'ha de disposar d'un plànol o d'un mapa o d'assessorar-se, tant sigui amb Drac Actiu o amb els punts d'informació, perquè, si no, doncs, la gent que no és d'aquí, de la zona, doncs, pot tenir alguna pèrdua, no? O sigui, però amb una mica d'informació prèvia i un mapa no hi ha cap problema. Aleshores, sortim del monestir de Poblet i agafem la carretera que aniria cap a Prades.
Sí.
Vale? I aleshores, a la primera masia que trobem, que forma part de la finca de Torres, girem cap a la dreta, resseguint la muralla que tenim, que ens porta per la carretera a Vimbodí. Al ser una ruta familiar, evitem trams de carretera, evidentment, amb la qual cosa aquesta muralla la recorrem per la part interior de la muralla, o sigui, justament pel costat de les vinyes. Uh-huh. I des d'aquesta zona ja podem gaudir d'unes vistes diferents del monestir, sobretot a la primavera o a la tardor, quan les vinyes estan així en el seu esplendor, hi ha unes fotografies molt maques, i anem baixant, resseguint aquesta muralla, com si anéssim cap a Vimbodí, fins que arribem al final de la muralla. No té pèrdua, perquè la muralla va al costat de la carretera. Clar. I arriba un moment que acaba, i aleshores és aquí, en aquesta muralla, que ja és un punt delicat que hem de creuar la carretera per anar cap a Sant Bernat, com si tornéssim cap a l'Espluga de Francolí.
Val.
D'acord? Aleshores, aquí sí que s'ha de vigilar el creuament de carretera. Uh-huh. En un principi, tota aquesta primera part de la ruta, doncs, caminem entre vinyes, arbres de cultiu, i sempre tenim com a referència el monestir. Aleshores, el primer punt així de parada interessant, doncs, seria Sant Bernat, vale? Que és encara que pertany al municipi de Vimbodí Poblet, és una zona d'esbarjo, que és molt coneguda aquí a la zona, on és un lloc de trobada també per a la gent jove, per a les famílies.
Clar, és molt propera a l'Espluga, no?
Sí,
a quants quilòmetres estaria? No,
un parell de quilòmetres, dos, sí. Sí, exacte. Mm-hmm. Aleshores, en un principi, doncs, sembla que sí, que pertanyi a l'Espluga, perquè la veritat és més visitada per la gent d'aquí de la zona, que ens queda molt propera per pujar caminant des de l'Espluga pel carril bici, el carril de passejants, però bueno, en veritat pertany a Vimbodí, bueno, i aquest un punt, doncs, per descansar, per veure alguna cosa. Continuem sempre amb la vista del monestir, no? Que és el nostre objectiu tot el dia, rondar el monestir. Aleshores, a partir d'aquí Sant Bernat, ja tirem cap a dalt, cap al monestir, sempre pel costat de les vinyes. S'ha de dir que per aquestes vinyes se pot circular caminant, no se pot circular en cap vehicle motoritzat, ni bicicletes, ni res. O sigui, és una ruta per fer passejant i caminant.
Perquè entrem en una propietat privada.
Exacte, entrem en una propietat privada, està prohibit anar amb vehicles, però sí que està permès de passar caminant. Aleshores, això sí que s'ha de vigilar i tenir en compte. Aleshores, tornem cap al monestir i hi ha un segon punt de creuar la carretera que s'ha de vigilar, però bueno, entenem que si és una sortida familiar, van adults, van pares i va el grup sencer, i creuem la carretera i tornem a topar-nos com amb la muralla del monestir de Poblet. I tornarem a vorejar tota aquesta muralla i tornem, ascendim una mica cap a les Masies, cap a l'albergue, al costat de la muralla del monestir. Aleshores, el nostre següent punt de trobada és a l'albergue Jaume I, però mentre arribem a l'albergue, sempre per camins, entre cultius i oliveres, etc., tenim la vista del monestir de Poblet. Uh-huh. Aleshores, ja des de tota aquesta zona es poden fer diferents fotografies, és una zona molt maca, fins que arribem a dalt a l'albergue. Quan arribem a dalt a l'albergue, tornem a creuar la carretera i visitem el Parc del Garber.
Val,
que aquí
sí.
És un punt també, molt, a vegades per algunes persones, molt desconegut, però així en famílies i amb nens és molt, molt interessant. El Garber és un espai destinat per a l'educació ambiental i el va dissenyar el Patri, que pertanyia al Centre Tecnològic Forestal, juntament amb el Paratge Natural, i és un jardí que, bueno, ja avui en dia que estem amb aquestes tecnologies, que els nens estan tot el dia amb els telèfons, els iPads, realitats virtuals, tot això,
allí no
doncs
és
allà no és virtual, allà tenim les plantes, els arbres, tenim les espècies originals plantades, totes les espècies mediterrànies, estan nomenclades i estan explicades, o sigui, també t'explica pues, cada planta per què serveix o quines propietats pot tenir. I és un espai per deixar els mòbils, els iPads i palpar, olorar, hi ha plantes aromàtiques, o sigui, és un espai que ja per si sol requereix un temps de visita, no? Una hora pots estar tranquil·lament passejant per l'interior d'aquest parc. O sigui que val la pena visitar-lo.
Clar. Molt bé. Llavors arribaríem en aquest punt, que aquí sí que hem deixat una miqueta més de banda el que és la muralla del monestir. Estem al nucli de les Masies. Està a tocar del nucli, el Parc del Garber. I després cap on ens proposeu seguir?
Després, aleshores, hem de creuar el Parc del Garber, arribem a les Masies, com tu deies, sortim... Aquest és l'únic tram, que hi ha un petit tram de carretera, que no és gaire, serà mig quilòmetre o així, i aleshores entrem ja al que és el barranc de Sant Bernat. Hem vist a baix que estava la font de Sant Bernat i el templet, i ara ja entrem al barranc de Sant Bernat, que seria la pista de la Pena, i ascendim a aquesta pista, res, mig quilòmetre, un quilòmetre, i anem a buscar un mirador molt maco que es diu el Tossal de la Creu, que quan arribem aquí dalt, al Tossal, tenim ja la vista global del monestir amb totes les seves muralles. O sigui, fins ara hem estat recorrent al voltant i des d'aquest Tossal tenim una panoràmica molt maca del monestir i de tota la plana. Tot el que hem fet caminant ho veiem des d'aquí dalt, i potser és la zona més boscosa, més muntanyosa de la ruta. Als nens els agrada moltíssim aquesta part, perquè té una part així una mica aventurera, hi ha una baixada una mica més difícil, t'hi fiques a dins del bosc, amb una zona molt tancada, amb moltes plantes i molts arbres, i anirem resseguint aquest sender, que aquest sender nosaltres el vam fer servir amb una altra orientació, i estava molt brut, el paratge natural el va netejar i ara ha quedat com una ruta precisament molt familiar per famílies i per fer aquesta excursioneta. Anirem resseguint aquest sender cap a baix fins que tornem a topar les vinyes. Sempre tenim el monestir a la vista, vull dir, és una ruta que tampoc té molta pèrdua perquè sempre tenim el monestir com a referència.
Clar, sempre podem
anar
baixant.
I sempre podem anar baixant, exacte. I aleshores ja tornaríem a creuar les vinyes de Torres i ens endinsaríem en aquesta zona final fins que arribéssim un altre cop al monestir de Poblet.
Clar, tot i haver pujat fins a un mirador, realment no m'ha ascendit,
no hem pujat gaire, i això és el que sorprèn, perquè molta gent coneix el mirador de la Pena, que diguem-ne que és el més representatiu d'aquí de la zona, però aquest mirador requereix quasi 3 hores, 2 hores i mitja de caminar, i en canvi aquest petit mirador del Tossal està molt, molt assequible per arribar-hi amb nens, al llarg de tota l'excursió hi ha molta vegetació per conèixer. També és interessant aquí a dalt al mirador veure tota la diferència de tipus de pedres que tenim i de colors, no? Perquè tenim pissarra, tenim diferents tipus de representació geològica, que és molt interessant, i està molt a propet, i a vegades és molt desconeguda per la gent d'aquí a l'entorn.
Clar. Aquest recorregut, no sé si té alguna època de l'any més interessant per fer-la o no. Hi ha alguna època que digueu vosaltres... Aneu-hi i feu aquest recorregut en un moment doncs, de l'any concret. No sé si potser en funció de la vinya, de l'estat de la vinya, no?
Sí, és el que deia abans, és que, a veure, tant a la tardor que a la vinya, bueno, hi ha aquells colors vermells i marrons i així, és preciós fer-la tota i aquesta vista que et dic des de dalt és maquíssima. La primavera també. I a l'estiu, si se fa, hauria de ser a la tarda, perquè si no, durant el dia, l'estiu potser no és tan recomanable. Durant Clar. El dia, perquè pensa que tota la volta al voltant del monestir és molt solana i amb nens doncs, s'ha de tenir una mica més de cuidado. O se fa a primera hora del matí o potser a última hora de la tarda també és molt agradable a l'estiu, però ja seria a última hora. Jo, a mi m'agrada molt la tardor. Mira, més que la primavera, potser, eh? I això que a la primavera floreixen les flors i tot, però bueno, a mi la tardor m'agrada molt de colors, aquesta zona, tant la zona del bosc com la zona de la plana.
Potser és una època més de contrastos, no?
Exacte, sí, sí, hi ha molts més colors, la temperatura és ideal, però bueno, la primavera és perfecta, ara Setmana Santa i així està molt bé.
No sé si ho hem dit, però en tot cas repetim-ho si ho hem fet. Quantes hores estaríem fent aquesta ruta?
Si vols anar a passejar i no parar gaire, en 2 hores està feta. A més, el bo que té aquesta ruta circular, per això és interessant per famílies. Nosaltres sempre que pensem en famílies pensem en punts d'escapatòria o de sortida. I és que en un moment donat, doncs, si tu ja has fet la ruta, has visitat el Garbet, has entretingut i has de retornar al monestir, doncs potser t'estalvies la pujada aquesta al mirador, que la pots deixar per un altre dia, i tornar a baixar directament al monestir. Aleshores, és una ruta que té diferents punts on pots retallar o fer-la més curta. Per això està bé, perquè la pots fer tota o pots fer una part i un altre dia fas una altra.
Molt bé. Aquesta ruta de les muralles, podríem dir, del monestir, no, que dèieu, al voltant de les muralles, que és una proposta, per tant, de primavera, familiar, que podem fer aquesta Setmana Santa. No sé si hem de tenir alguna cosa més en compte o fins i tot algun valor més que ens haguem d'estar...
Bueno, jo en compte tindria que, bueno, al llarg de tota la ruta és difícil, bueno, l'únic punt d'aigua és el Garbé, i el que s'ha de tenir en compte és que el parc del Garbé, entre setmana, dies normals no està obert, s'està obert en caps de setmana, festius, a l'estiu, o sigui que això també és interessant enterar-se abans de si està obert aquest parc, perquè a vegades t'hi pots trobar que arribes i està tancat, si és que ve una família un dia fora de festiu i a lo millor no pot fer la ruta sencera. És l'únic que s'ha de tenir en compte. I el més, com sempre, portar aigua per si de cas i sobretot una càmera de fotos, perquè ja et dic que hi ha fotos del monestir molt, molt interessants al llarg de tota la volta.
Aquesta informació del Garbé... On la podríem trobar?
A l'Ajuntament se pot... En un principi ha d'estar obert, ja et dic, en festius, quan ells preveuen Setmana Santa que pot venir gent, obren, però, per exemple, un dia entre setmana, potser t'hi pots trobar que està tancat.
Molt bé. Doncs, Lali Puig, de Drac Actiu, moltes gràcies per explicar-nos aquesta ruta, una nova recomanació que ens apuntem, que tots els oients doncs, avui ja tenen, i que aquest cap de setmana, o quan sigui... podran fer amb l'arribada de la primavera i els dies de Setmana Santa.
I que si la volen fer acompanyats per un guia perquè els hi explica coses, doncs ja saben que a Drac Actiu els podem acompanyar perfectament.
Clar, perquè són punts d'interès amb molta història també.
Sí, darrere. Sí, hi ha molta història i amb alguns punts també hi ha algun joc de geocaching, algun amagatall, una font, la font de la Magnèsia a l'entrada de la Pena, que està una mica amagada, bueno, fem també alguna altra activitat al voltant d'aquesta ruta.
Molt bé, doncs també ho donem a conèixer. Lali Puig, moltes gràcies i bon cap de setmana.
Igualment a vosaltres.
Refranys antics sense sentit, paraules que s'han esveït. Busco un vell corriol on jo de petit jugava. Busco racons que recordo que tots els amics hi anàvem. Aquests llocs ja han canviat sota el ritme de la humanitat. Busco un lloc meu.
això no m'ho havien explicat. Busco un vell corriol.
I per acabar, l'Inquiets, avui també volem conèixer el taller de Palmes i Palmons que s'organitza per aquesta tarda a Solivella. Una proposta que neix de l'objectiu, per tant, d'intentar que no es perdi aquesta tradició, el fet de construir manualment aquestes palmes i palmons, aquest element simbòlic del Diumenge de Rams. Per conèixer aquest taller d'artesania tradicional que explicarà com fer palmes, avui hem sortit dels estudis i hem anat fins a Solivella per conèixer d'una banda la persona que impartirà aquest taller i de l'altra la presidenta del grup de dones de Solivella, que comencem saludant-la, a la Maria Carme Crespi. Bon dia.
Bon dia.
Explica'ns una miqueta per què a Solivella heu volgut fer un taller d'aquest tipus.
Va ser idea d'una de la Junta de la Rosemary Salvador, que va dir i recordava que aquí a aquest poble s'havien doncs fet palmes. Llavors, per no perdre doncs, això que se sabia fer, per recuperar-ho una miqueta, i ara que és Pasqua, doncs es va decidir anar a veure la Ramona, a veure si ella doncs, ens faria el favor de fer aquest taller per ensenyar-nos com se feien les palmes, com una cosa doncs, tradicional de Solivella, que no es fa a tots els pobles, evidentment, perquè això de saber fer palmes doncs, és una cosa doncs, aquí una mica extraordinària, perquè no és terreno de fer-ne.
Clar, ara deia la Ramona Montseny Fonoll, que és qui també tenim aquí, aquest dissabte impartirà aquest taller. Ramona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
D'on li ve això de fer les palmes?
Doncs mira, l'afició me ve de la meva àvia. La meva àvia era una gran palmista, en sabia molt. I com que jo sempre anava al darrere de la iaia, em quedava a dormir amb ella, anava a dinar amb ella, només de veure-li fer, me sentava allà al seu costat i veient com ella ho feia, ho vaig aprendre així.
Ah, perquè ella ja devia ser de les poques dones que sabien fer palmes.
Sí, aquí a Solivella no hi havia ningú. Inclús ella, quan va començar fent aquí a Solivella, va anar a Tarragona perquè li proporcionessin el material i allà van dir, ui, a Solivella, sigui a la Conca i per aquí a Valls i Montblanc, no hi ha ningú que ho sàpigui fer. I ella encara els hi va ensenyar de fer algunes coses.
I vostè s'hi va fixar i ara mateix doncs, té el repte d'ensenyar-ho a altra gent. Això és el que farà avui.
Bueno, provarem de fer alguna palmeta, farem alguna coseta, alguna estrelleta per la solapa dels marits, si volen, si van a missa. I, bueno, bé, passarem la tarda, quan, si per cas, doncs, bueno, mira, passarem un parell d'hores distretes.
Clar, perquè què és el més complicat? Si ens imaginem el fet de fer una palma o aquests detalls?
No, bueno, complicat, un pic ho saps fer, és com tot. Un pic ho saps fer, no hi ha res complicat. És només tindre manetes i és clar, això és una feina que només se pot fer ara en aquest temps, perquè el producte és ara, el producte de la palma. I és una cosa que no es pot deixar com un ganxet que quan acabis ho deixes al damunt de la taula i demà ja ho trobaré. No, això necessita una conservació. Necessita estar en un lloc fresc, que no li toqui l'aire, i llavors a les cases on que s'hi dediquen amb gros tenen unes càmeres, que ho posen a les càmeres, i cremen sofre. I el sofre manté la fulla tendra i blanca.
Clar, aquest és el secret. És una cosa efímera que només passa en aquesta època de l'any i una tradició que a la Conca de Barberà, com a mínim, ja està gairebé perduda, com d'artesans que es dediquin a això avui en dia. On veieu des de l'Associació de Dones aquesta importància de poder, a tal dia com aquest cap de setmana, tornar a restablir aquesta tradició o donar-li llum?
Bé, això és la riquesa cultural que tenim aquí, a aquests pobles. Aleshores, tot el que sabem fer i tot el que es pot conservar s'ha de conservar per la riquesa cultural i també per la identificació de les nostres terres, perquè nosaltres sabem fer això i això ho hem de conservar, no ho hem de perdre. No pot ser doncs, que la gent es passi l'estona doncs, mirant la tele i fent doncs, la cultura doncs, de tots i la nostra la perdem. No podem perdre la nostra cultura de cap de les maneres.
Un llegat o un aprenentatge que passi de l'àvia a la neta. No sé si demà creu que algú podrà prendre també aquest testimoni de fer palmes o és una cosa que requereix molt més temps?
Requereix temps. No crec que ningú demà surti d'aquí ensenyat. Farem el que podrem, però és molt difícil.
potser sí que sortirà amb una palma, o no?
Bueno, una palma sí que la faré. Llavors, si per cas, que se la quedi aquell que vulgui. Una palmeta la farem, o duguis.
Això potser requerirà una nova edició l'any que ve, perquè si comencem aquest any, potser l'any que ve podrem tornar a aprendre i reeditarem doncs, aquest taller una altra vegada a aquest temps.
Expliquem per participar en aquest taller qui ho pot fer, com s'ha de fer i en quin horari es farà.
Està obert a tothom del poble, a totes les dones del poble, i si vol venir algun home també pot vindre, no tenim cap problema. I doncs se fa de les 5:30 a les 7, és l'horari que hem establert, i se fa aquí a les instal·lacions de l'Ajuntament, a Cal Mateu, aquí mateix on som ara.
Doncs qui vulgui apuntar-se ja sap una miqueta el funcionament, i acabarem amb la Ramona, perquè bé, el fet de fer palmes, entenc que en el seu cas doncs és un fet especial perquè és l'aprenentatge que va aprendre de la seva àvia. Per què és una tradició, considera vostè, important?
Per mi ho és molt important, perquè quan faig les palmes és com si fes un petit homenatge a la iaia. Per mi és molt important en aquest temps manejar les fulles de palmó, perquè és el que et dic, per mi és fer un homenatge a la iaia. Perquè un pic jo m'acaba, un pic jo em faça gran, bueno, gran ja ho soc, però un pic jo m'acaba, al meu darrere ja no hi ha ningú, perquè a casa meva no hi ha dones, només hi ha homes. I sense cap dona, no, això no...
Els homes no podrien aprendre?
Sí que ho podrien aprendre, però els homes ja és més difícil. Sí.
No tenen tant... Potser és que no tenen tanta habilitat a les mans com les dones, que sempre hem estat acostumades a fer coses més delicades. I aquí que tenim, sí, i aquí que tenim els pagesos, que al treballar al camp, doncs, aquesta agilitat a vegades es perd.
Clar, això, abans d'acabar, va. Quines característiques o què es necessita, ara ho dèiem, agilitat, paciència per fer una palma?
Sí, és això que dius tu, agilitat, paciència i bueno, això que tu has dit.
Molt bé, doncs que vagi molt bé ara sí aquest taller, aquest dissabte a la tarda a Solivella, a 6:45 de 6 de la tarda, aquesta proposta. Ramona i Maria Carme, moltes gràcies i que vagi molt bé, i esperem que l'any que ve ens puguem tornar a retrobar als vols d'aquestes setmanes prèvies a Setmana Santa per explicar novament que aquesta proposta segueix.
Això esperem.
Moltes gràcies per la difusió i bueno, fins a la propera.
I nosaltres avui també us diem fins la propera. Aquí t'acabem l'Inquiets d'aquesta setmana. Ens retrobem la setmana vinent, a la mateixa hora, de 12 a 1 a l'Espluga FM Ràdio. Gràcies a tots i bon cap de setmana.